Empeltats de la falera pels balanços, que és pròpia de finals d'any, avui ens avancem a les campanades amb un marac de recopilatori, una tria de 12 moments literaris que hem viscut al programa al llarg d'aquest 2024. Llibres i veus tan diferents com els records a Emili Manzano, les valls a la parla de Cristina Massanés, les promeses a Marina Garcés, les poètiques de l'aula a Esther Pino, l'obra de Paul Auster, la suburbia al CCCB, la ruta invisible a Jordi Galli. És un viatge notable, per tant, entre la narrativa, l'assaig, la poesia i la prosa, per embolicar com es mereix un any carregat de bona literatura. Comencem, doncs, aquest passeig pel 24 en forma de campanades literàries en una ruta que acabarà amb l'Alícia Carroll i que comença amb un Hamlet molt especial rellegit per Sergi Balbel.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Tantes pàgines viscudes. Tantes nits sense dormir. Tants llibres a la tauleta. Has viscut tantes coses. Ciutat Maragda. Ets el que llegeixes.
De la mateixa manera que, mentre aquell home està monologant, jo encara estic pensant què ha dit al primer vers i ell ja va pel vers número 30, arribo al cinquè acte, ple d'emoció, amb el cor bategant, a la lluita d'espases amb Laertes i com si ho hagués entès tot, no? És a dir, llavors, d'aquesta mena de... és una mena de devoció barra frustració, no? De saber que estàs davant d'una genialitat que no acabes de copsar del tot, doncs vaig dir, escolta, doncs ja que no l'entenc, vaig intentar almenys entendre-la a la meva manera, no? Disseccionar-lo de manera gamberra, de manera divertida, i sobretot perquè tenia un actor que m'ho possibilitava, que era l'Enric Cambray.
Hi havia aquesta complicitat, no? També...
Sí, sí. T'he de dir que jo sóc director de teatre, també, no? I Hamlet és una de les obres que jo m'he tret del cap de dirigir, justament per aquesta incapacitat d'entendre'l, no? T'he de dir que fins i tot hi havia moments a la vida que veia determinats muntatges i és que fins i tot em queia malament. Li tenia una mica de mania, no? Perquè deia, ai, t'enrotllis tant, tio, parla menys, sí. Que mira jo, també com m'enrotllo, parla menys i fes més, no? Sí, sí. Vull dir, no parlis tant, parole, 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 i en canvi actua una mica més, no? Ser o no ser, no, fer sí. O no fer, no?
Sí, sí.
Diríem, però al mateix temps crec que li agafava mania perquè també m'hi podia identificar, no? En aquesta cosa de, de la cosa més de verborrea, no? que es diu en castellà. I després, perquè vaig veure un muntatge l'any 88, jo tenia 26 anyets, 26-27, a Avinyó, al Palau dels Papes, i vaig veure la posada en escena, no una posada en escena, no? La posada en escena, perfecta, feta per Patrice Chéreau, un dels grans directors que va morir fa uns anys, francès, integral, 5 hores, sí, sí. Al Palau dels Papes d'Avinyó, i allò, t'asseguro que per mi és un abans i un després. Allà vaig dir, no dirigiré mai aquesta obra. Però no vaig dir, no li ficaré mà com a autor, no? Com a autor, evidentment, que està per molt per sota del geni per intentar desxifrar-lo, entendre'l.
És veritat que Hamlet, malgrat ser una de les tragèdies universals més famoses, una de les obres representades arreu del món, no? De les obres que més coneixem, que més hem vist, és veritat que molta gent potser o no l'ha entès prou o li ha passat per sobre, no? Jo sempre que l'he vist representada m'ha passat una mica per sobre aquesta sensació que deies tu com de acabar i sortir del teatre sobrepassat. Dius, uau. I en canvi aquí és un bon moment com per aturar-se i dir, un moment, anem a entendre què diu, anem a intentar paraula per paraula, o sigui, no només paraules, sinó anar paraula per paraula a entendre tot el text. Is true love shows.
How do you pretty lady.
Pensava també, curiós, no? Malgrat que efectivament són veus sublims i interpretacions que tothom té gravades a la retina, com ha canviat l'enunciació, no? És a dir, i la manera de dir en teatre, que avui en dia això et sonaria impostat, segons com.
Sí, tot i que t'he de dir que els anglesos
tenen,
encara...
Sí, continuen la tradició aquesta.
Sí, que és que tenen una tradició que no tenim nosaltres, és horrible.
Bueno, és la seva llengua.
No, és la seva llengua i és la seva escola, sí, atenció, sí. No només la llengua. Perquè nosaltres també tenim una bona llengua, però escola ja costa una mica més. És a dir, una escola d'aprenentatge de com dir, no? I és una pena que... I no a les escoles de teatre, no, a les escoles, a les nostres escoles, no? Recitar, dir, llegir, és una pràctica que jo no sé per què no es fa més, perquè ajuda en tots els sentits, al cervell, a la construcció d'una persona, no? I és una llàstima que la lectura en veu alta no formi part de la nostra educació.
Nosaltres el que volem és això, obrir mons, no?, als alumnes, i aleshores a partir potser d'una lectura d'aquestes prescriptiva obligatòria, tu el que fas és això, obrir un món que ells potser no haurien escollit, com tu deies molt bé, i que bé, potser en el futur té també un, no sé, alguna cosa positiva, no?, per a aquest alumne. No sé, nosaltres ja us dic, la nostra feina és aquesta, sobretot acompanyar, i sí, té molt a veure amb això, no? Amb dir, potser no llegiries aquest llibre, però mira, aquest llibre té aquestes coses que també et poden fer servei, i potser et poden agradar o potser no del tot, però sempre hi trobaràs alguna cosa bona. I això sempre ho lliguem també amb l'estudi de la literatura, perquè nosaltres no només els acompanyem, no?, en quant als temes, ara escollir aquest tema, escollir l'altre tema, sinó que, a més, clar, dins de l'aula el que fem és una mica d'explicar, doncs, quines són les tècniques narratives, no?, que fan servir els autors, i per aquesta banda sí que citem molts autors i els hi donem molts exemples i fem lectura en veu alta perquè vegin fins a quin punt, doncs, allò que nosaltres parlàvem, no?, el punt de vista narratiu, que sembla una cosa com molt així, no?, molt esotèrica, no? Què és això del punt de vista narratiu? Doncs mira, té a veure amb la persona que utilitza el narrador a l'hora d'explicar la història, i aleshores els hi fem lectures i reflexions sobre lectures, i així anem obrint món, no? Anem obrint ganes de conèixer altres coses.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar. Però a mi m'agrada quan me'n llegeixes.
Som-hi amb Mishima i el llibre de l'amor. De llibres d'amor n'hi ha molts en aquesta biblioteca. Em consta que també hi ha grans lectures de literatura romàntica, i també em consta que hi ha molta gent que té ganes de compartir, tu, per exemple, no?, llibres que us interessin, que llegeixen. Com et dius?
Ariadna.
Què tal, Ariadna? Ets lectora, m'imagino. La biblioteca la freqüentes i la visites. Què t'agrada? Què vols compartir avui?
No sé, m'agraden els d'amor, sobretot.
Això és romàntica, no? Això...
Però a vegades també fantasia.
Tipo, algun títol que t'hagi enganxat i que...
A veure, és molt típic, però Culpa mia.
Culpa mia de?
Mercedes Ron.
Veus, aquest no el teniu controlat, aquest? Culpa mia de? Vosaltres, com a professores, també escolteu, qüestioneu, impugneu, deixeu llibertat. Què s'ha de fer en aquests casos?
A veure, l'important és que tinguin o adquireixin l'hàbit de la lectura. Llavors, ja els hi pots orientar d'una manera més o per temàtiques o per estils, però l'important és que llegeixin. Tan bo a l'hora de llegir és llegir el manual per introduir-se en un joc com un llibre de literatura de la temàtica que sigui. A vegades jo ja reconec que hi ha llibres de temàtiques que no m'agraden, però me reconec la qualitat d'aquests llibres.
És a dir, aquesta franja és més important. És a dir, tant se val si és Joana Marcús o Jane Austen, però l'important és que puguin llegir, no?
Sí.
Això estem d'acord. Molt bé. Per aquí sé que hi ha algú també que és lectora. Com estàs?
Hola, em dic Montse
I la veritat és que a mi també m'ha agradat tipus fantasia, però també jo la veritat és que intento llegir de tot, no? Des de clàssics més ambientats a terror, fantasia, coses més a lo millor a la realitat. I si hagués de recomanar un llibre, bueno, seria una trilogia i seria la de La ciutat de les bèsties d'Isabel Allende, no sé si la coneixes. Va ser, crec que el primer llibre el que em va introduir al món de la lectura un complet, no? O sigui, sempre m'havia agradat llegir, però allò em va obrir en plan la passió per la lectura, perquè és fantàstic, no? Com ves veient els personatges i tot, no sé. A mi em va agradar molt i d'allà vaig començar a intentar llegir de tot.
Sí que es fa servir a vegades la invitació a una suposada reflexió, però es redueix finalment la literatura a una mena de discurs que dona plaer, que està totalment encapsulat, no? Humanístic, no? I es treu qualsevol tipus de potència crítica d'aquest discurs, no? Finalment se'l redueix, i se'l redueix de moltes maneres. Se'l redueix, com dic, a la manera d'ensenyar-lo, i se'l redueix amb les preguntes ja que han sortit a l'examen de selectivitat, no? Què és una figura retòrica? Què és aquest Bartali fals, no? Són maneres d'encapsular un altre cop les possibilitats que té la literatura.
Evidentment, quan te'n recordes de coses pròpies, i jo n'he compilat unes 300. Però amb la voluntat que el lector s'hi reconegui. O perquè també les recorda, perquè són col·lectives, o perquè el meu mecanisme de recordar una cosa el porta ell a recordar la seva pròpia. I, de fet, és un llibre que és molt democràtic, perquè qualsevol dels seus lectors és capaç d'escriure'l.
Sí.
Tothom té records i tothom pot posar-los un darrere l'altre en un quadern. I, de fet, l'edició d'Anagrama inclou les últimes planes, n'hi ha 5 o 6, com un quadern d'aquells llistats, pautats, perquè el lector, també quan acabi la lectura o durant la lectura, prengui notes, però no un quadern a part.
L'exemplar. Sí, sí, sí.
El seu exemplar hi haurà la meva feina, la meva obra, els meus records, i els seus, que se vagin ajuntant. El Breitner escrivia d'una manera molt sintètica, hi havia una limitació formal que s'imposava a ell, que era fer records molt breus, molt breus. Perec, la seva formulació formalment s'hi semblava molt, en canvi es va privar dels records autobiogràfics. Ell volia, aspirava a fer, i li interessava tant la sociologia, ho sabeu, una memòria sociològica, generacional. I jo, com que segueixo una tradició, i això segurament el Borja estirà d'acord amb mi, quan es segueix una tradició, si es fa seriosament, és per pervertir-la una mica.
Sempre.
O desviar-la, no? Però si no, és d'un epígon, d'una cosa, no un plagiari, però un epígon, i tot, és també, els que tenim una miqueta d'ambició, de dir, home, jo segueixo aquesta fórmula dels mestres, m'ajuda molt. Són unes crosses ideals per treballar, no? Començar sempre un fragment amb el mateix sintagma, no? I me'n recorda. Ja tens el principi, que moltes vegades és el més difícil de cada fragment, de cada cosa que diem, com arrenquem, doncs ja ho tens. I jo aquí després me'n vaig a unes textures que són narratives.
Sí, sí, no, hi ha
microcontes en format de conte, amb diàlegs, descripcions exhaustives, això, la fórmula del diàleg amb guions. Un no se'n recorda de les coses amb guions i diàlegs. Sí. Jo jugo que amb el lector el convido a explorar una altra manera de dir.
Al final, pensava jo, el record és com el morfema de la literatura, no? És la unitat mínima de significació, és a dir, tot parteix d'aquí. No només la literatura, que caram, de la narració, és a dir, el Rosebud, a l'hora d'explicar històries, hi ha un record sempre, no? I aquí la poètica és simplement llistar-ho, que també és una tradició aquesta de les llistes.
Llistar-ho i intentar trobar, si vols construir un llibre, amb un concepte de llibre, que aquestes llistes tinguin una mena d'harmonia i que entre elles estiguin lligades d'alguna manera, que una cridi l'altra, no?, per ressonàncies. I també alguna que sorprèn, d'acord? Sí. O alguna que comenta l'anterior.
Jo t'ho volia preguntar, això, perquè Breinart tenia part de la lectura de Breinart, i no sé com ho va treballar ell, però l'efecte que fa és l'efecte gairebé d'una escriptura automàtica, no? És a dir, que els records van generant el següent record, amb això que dèieu ara dels llistats, no? Llavors hi ha alguna cosa com d'associació lliure, que és molt interessant de llegir, perquè tu vas llegir i dius, hòstia, aquí en aquest record ha sortit el color vermell, i dos records següents agafa un objecte vermell que li recorda una, no? Un primer amant o un primer no sé què, que després li porta... I tu com has treballat la idea de llista? Perquè...
Jo he fet molts esforços perquè semblés natural, perquè semblessin associacions naturals.
Ni,
algunes ho són. I les altres he buscat que ho semblessin.
In un vortice di polvere gli altri vedevan siccità. A me ricordava la gonna di Jen in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Libertà l'ho vista dormire nei campi coltivati, a cielo e denaro, a cielo ed amore, protetta da un filo spinato. Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato, per un fruscio di ragazze a un ballo, per un compagno ubriaco.
I en aquest moment podem saludar el professor Nicolau Dols. Què tal? Com anem?
Molt bé, ben trobats.
Gràcies per ser-hi, filòsof, poeta, filòleg i esperantòleg, també, com sabeu, avui comentant aquest llibre de Clement Setz, En les abejas y lo invisible, on surten una pila de llengües inventades, llengües artificials, també. Jo volia començar, professor, amb una cita que fa Setz en el llibre, que diu: a diferencia del volapük, es preferible aprender el esperanto en un periodo vital en el que hayamos recuperado un poco de paz y de tranquilidad, y empecemos a percibir de nuevo, poco a poco, el humor desgarrador de las cosas que habíamos olvidado.
És que ara m'ho posau molt bé, perquè certament hi ha moltes persones que ja han arribat per idealisme, per pacifisme, per internacionalisme, molt bé. Jo hi vaig arribar per interès com a lingüista, però després vaig fer una cosa que ja una gran poetessa de l'esperanto, que es deia Marjorie Boulton, que era britànica, quan vaig descobrir que ella ho havia dit, vaig dir: ah, doncs jo també. Ella va dir: he arribat a l'esperanto per curiositat, però hi he quedat per la literatura. Doncs a mi m'ha passat el mateix. Jo vaig descobrir aquesta llengua per curiositat intel·lectual i científica, i finalment hi he quedat per molts atractius que té la comunitat esperantista, però sobretot que l'esperanto també és una llengua d'expressió artística, i ho ha estat des del principi i encara ho és, i a més amb molta potència.
Tenim, també ens acompanya avui la llengua estridulant d'un martell pneumàtic, que estan fent obres al costat de Catalunya Ràdio, dic per si algú sent, no entenc cap cosa espanyol.
Li volia demanar per la importància d'aquestes eines pedagògiques o docents de tipus digital per l'aprenentatge de l'esperanto, en aquest cas, i he estat remenant una mica de documentació de Duolingo, que segurament és una eina que vostè coneix, no? I concretament el nombre d'estudiants habituals d'esperanto és al món, s'entén, de 366.000. Que no és poca cosa.
Això ho sabem. Això ho sabem i ho hem constatat. La revifada forta ha estat després de la popularització d'internet. Però això que dèieu dels esdeveniments o les trobades a Duolingo reflecteix una mica el que és la vida de l'esperantista. Hi ha trobades esperantistes arreu del món, i aleshores l'esperantista mitjà intenta viatjar fora del seu lloc per trobar-se amb gent amb la qual només comparteix l'esperanto com a llengua, i pot ser alguna altra, però bàsicament l'esperanto.
Si vol, escoltem la primera primera lliçó una mica editada d'Esperanto al Duolingo, que hi vaig jugar,
sí.
I sona així.
Saluton.
Hola.
Mi laboras.
Jo treballo.
Mi estas Sofia.
Jo sóc Sofia.
Saluton, Sofia.
Hola, Sofia.
Saluton, Adamo kaj Sofia.
Hola, Adam i Sofia.
Sofia, Adamo, saluton.
I la trompeteta, senyal que ho havia fet més o menys bé, que havia passat la lliçó.
Aprofito per incorporar, perquè la qüestió de les llengües inventades o artificials també hi ha per raons comunicatives i fins i tot terapèutiques hem après que s'han fet servir i se n'han creat, també literàries i creatives. Tenim la sort, en aquest cas, que el va llegir, el tenim en la seva veu. És aquella forma que es va dir Gliglic, si recordeu, del capítol 68 de Rayuela de Cortázar, a la veu del gran Julio.
Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el primalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca plumia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreomítica agopausa. Evoe, evoe. Volposados en la cresta del Murelio se sentían Valparamar, perlinos y máguros, temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias.
Fonopoesia.
Anem a veure, per tant, que hem anat avui, duba, duba, duba.
Bom, bum, bom, bum, en una i altra soca. Patim, patam, clop, clop, camí de l'aigua. Tristràs, la mu, i mu, i mu, és cega. D'un catacroc, llançat amb massa traça, un noi li patatrac un ull, i en l'altre se li ha posat un xof. La mu és cega. Ve a glulu, xup-xip-xap, com ens solia. Més no amb el ho-ho-ho d'altres vegades, ni amb ses companyes, mu, ve tota sola. I així anar fent.
Meravellós, meravellós. Molt bé, doncs continuem fent sonar la paraula i fent que els sons també s'incorporin a la recitació.
Tinc que explicar una anècdota.
Molt bé,
si no t'importa, que sí. És que quan estava a la presó em van fotre uns dies en una cel·la de castig i jo no tenia res per llegir i jo sense res per llegir no sóc persona. I aleshores allà, per sort, algú havia inscrit amb alguna, amb les ungles o algo, un poema a la paret. El poema, jo no sé de qui és l'autor, però era, bueno, em va quedar. Es diu Sarabanda de Sara Bernard. I fa així. És en castellà, ben perdona.
No passa res.
Sara Bernard, prima de Bernarda Alba, nieta de Bernardo Suárez, yo te bendigo. Ataraxia del funambulista. Latón con grelos en la cacharrería y una nube en forma de falo flácido. Esta es tu cizaña, tu destino, tu adiós.
Carai. Bueno, jo sóc anònim, però tinc mal despertar. Una cosa no treu l'altra. Jo tinc un petit poema fet just quan encara no t'has llevat, que encara no tens totes les paraules a lloc, que es titula Hermenàutica del cafè. Diu, prepara la cafetesta que m'he albat de mal amor. I ho veig tot negre i amargarit. Joan, vessa la tassa i en crema el lema. Glopa a la gropa, els murs de drama argó. Au, agrapa el maulinet i fes tamen-semen un altre.
Bé, aquestes altures del programa he estat tan paparra, tan papanates, he dit tantes paparrutxes, que també una mica papissot, em surt un papatuès que comença quan el Guspumampa ens digué carpanapa valpa, carpanapa valpa, papa... I una mica com si quan a joc de Tronspo un diu va palarpa morpogupulispi, i tots contesten també en un bon balapiripi va palarpa dopoaeperrispi. Que què me'n papapesco i què me'n papatollo? Doncs acabem. Bispicapa, alpa, carpanapavalpa, maparagdadpa. I ara crideu amb mi en bon papatuès. Bispicapa! Bispicapa!
Bispicapa. Bispi. Home, no,
bispi.
Bispi, exacte, bispi. Aquesta, fantàstica, eh? Aquesta comunió entre el gíglic i alguna cosa de sortida de l'indoeuropeu, no sabem quina, però tant se val, perquè totes les celebrem, com sempre, en aquest programa i en aquest festival, les llengües. I parlant de llengües...
Tra-tra, tra-tra. Està Catrina, la tia Catrina, que puja la trona, nova de trinca. L'ha pagat trinco-trinco, per això Trina. La tia Catrina, que fora trona, trona i llampega, i ella diu Catrina, Catrina i tot triga. Que trist, però que trist. I tria un trifàsic per tribular la tribu des de la trona, nova de trinca. I se'n passa un tritó i vinga a trincar. I tra-tra, tra-tra.
Tremendo, eh? És fantàstic també per recordar-nos el que és una obvietat. La poesia és so, és fonètica, i aquí estem per celebrar-la.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Va ser revisant una capseta de memòria familiar, perquè nosaltres segurament que guardem més coses, però els nostres pares, els que van viure la postguerra, guardaven una capseta i només, i allà hi ha unes quantes fotografies i quatre cartes i quatre papers, i allà hi havia aquest diari d'alpinisme, que jo ja sabia que existia, però que no mai n'havia fet massa cas, que era un diari de joventut del meu pare durant 4 o 5 anys, des que tenia 18 fins a 22 o 23, m'han enregistrant tots els cims que feia. Llavors vaig dir, és clar, ell està parlant aquí. Ell ara no disposa de veu, però, tot i que són unes quantes dècades abans, però aquí hi ha la seva veu. Llavors, a partir d'aquí, tota l'habilitat va ser intentar construir un text en què anés agafant fragments d'aquí i d'allà, anés cosint i anés anant del diari cap aquí i cap allà. O sigui, fer-lo enraonar a través d'aquest diari que havia escrit quan feia 20 anys.
Sí, sí.
A part que em va donar la metàfora, que és la de l'alpinisme, que em va permetre anar a resseguir. Clar. Li va donar cos, no?, per dir-ho així.
És una, des de la mateixa coberta, eh?, aquest viatge pels cims i les valls. De fet, és una de les troballes del llibre, aquest fil, que, i aquesta costura tan ben parida, no?, i tan ben escrita, com d'habitud tot el que fa la Cristina Massanés. Però a més em fa gràcia perquè el lligam entre l'alpinisme i la llengua no és perquè sí. Jo en un moment determinat a casa, les muntanyes formaven part del lèxic domèstic, no?
La metàfora de l'alpinisme va ser una manera de condensar la seva vida, de concentrar-la, i alhora una manera de que em va permetre construir el text, no? A part que també em vaig adonar, que això és molt bonic, perquè no me n'havia adonat, és ben bé que quan escrius és quan sí, acabes ordena, de parlar les coses, no? La paraula marxarons, això és un verb inventat, cosa que els afàssics fan, s'inventen paraules, els surten automàticament. Del zero llenguatge amb què va quedar el meu pare, aquest verb li sortia rodó i estava contentíssim, se'l va inventar ell. El deia amb una fonètica ben catalana, deia marxarons, tot i que és un calc, un préstec adaptat del francès, no? Llavors vaig pensar, dic, ostres, com condensa una vida, doncs, que la passió era l'alpinisme, no? Que és l'avançar, el marxar, anar al davant, i vaig pensar, no sé si en una situació així tots els cervells haguessin condensat la vida en una paraula, no en tinc ni idea, però en aquest cas era tan, tan rodó.
Som-hi, obrim, per tant, saludar la Marina Garcés. Què tal? Benvinguda.
Hola.
Jo volia començar també per parlar del que és el mateix títol presentíssim, com és el temps, no? És a dir, aquest lligam que genera la promesa entre el present i el futur a través, m'agrada molt, a través de la paraula, no?
Exacte. De fet, la paraula que pesa en el títol és promesa, però jo penso que gairebé el terme més important del títol és temps, perquè, de fet, és una reflexió sobre la temporalitat, sobre com vivim avui aquest desencaix entre el present i el futur i també, per tant, retrospectivament, uns passats que ballen i que no sabem com enllaçar en el sentit ni del que està passant avui ni de com vincular-nos i comprometre'ns amb el que pot passar demà o en un altre temps. Aquest temps trencat, aquest temps de l'accident, aquest temps que desvincula cada una de les coses que ens passa i que ens fa sentir d'alguna manera això que en diem incertesa, però en realitat no és incertesa, és desvinculació entre el que ha passat, el que pot passar, el que desitgem que passi i les conseqüències fins i tot de cada una de les nostres accions. Per tant, a través de la promesa realment és una pregunta, penso, tot el text abocada a com fer una experiència del temps avui que travessi totes aquestes fractures de l'accident permanent, de l'amenaça permanent, d'aquesta sensació que res no està a les nostres mans, ni del que hem viscut ni del que podem viure, i com, d'alguna manera, a través de les paraules, que sembla que no són res, i diem, això no són només paraules, no? I precisament les paraules són el que poden fer més mal i poden fer més bé, el que pot matar, el que pot salvar, el que pot destruir o no, moltes de les maneres com ens vinculem. Per tant, podem donar forma al temps segons com donem forma a les paraules. Donar la paraula pot ser una manera de donar-nos temps. Aquesta és una mica la pregunta clau de tota la recerca.
És el més difícil que he fet mai, no sé si en faré més. Bueno, espero que sí. Si Zeus em deixa, espero que podré acabar l'Aristòfanes algun dia. Però és que hi passo moltes hores, perquè la comèdia aristofànica és veritat que és una comèdia de referencial, no? És una mena de Polònia, dit de manera molt cutre, però és una comèdia que parla de coses normalment, no sempre, aquí, per exemple, n'hi ha un parell que no, però de coses que passen al dia a dia d'Atenes, de l'Atenes del segle V, però és una comèdia de la paraula. No? Bàsicament, totes les bromes són jocs lingüístics. És veritat que també hi ha insults, però aquests insults ens fan gràcia igualment, si insultes una persona, perquè a més són molt imaginatius. El que és més difícil és traduir el joc lingüístic, perquè és el primer que desapareix quan canvies de llengua, evidentment. Això és el que... Però això encara es pot fer, no? Si passes moltes hores, al final, d'alguna manera, acaba apareixent un joc de paraules. Potser no exacte, però n'acaba apareixent un. Ara, quan, per exemple, el joc de paraules o la broma té a veure amb un personatge que no coneixem o amb un, que és el més comú d'Aristòfanes, i que el feia diferent de la resta de poetes, pel que sabem del que ens hem conservat, és, per exemple, la paròdia del gènere tràgic o del gènere èpic, no? Mm-hmm. Aristòfanes devia fer molt riure perquè la gent devia anar a teatre i, hòstia, no parava de fotre's de tota la literatura grega que estava en boga en aquell moment. Per tant, clar, si tots són bromes... Imagineu, no?, que vas al teatre i de cop tots són bromes sobre Rodoreda, sobre Monzó, sobre Víctor Català, sobre Guimarà, Verdaguer, tot contínuament, una darrere l'altra. Requereix que el públic les havia de saber, i avui em sembla que ja no passa. Però allà passava, la gent...
Bueno,
el teatre era un fet, com en els Pastorets fa 20 o 30 anys, no? La gent hi anava en massa. I llavors el més difícil era trobar un referent de prou conegut de la poesia catalana, però que al mateix temps quadrés amb el que deia allà. No? Perquè, clar, jo no em puc inventar un vers qualsevol posant-hi carner, però que no digui el que ha de dir, perquè després la següent rèplica no s'entén. Per tant, havia de trobar sempre aquest equilibri, no?, d'anar jugant, i això és un martiri. És un martiri molt divertit, però és un martiri. És un sadomasoquisme molt... molt...
Buscat
i benvingut. Però, a més, també m'he permès divertir-me amb les notes, no? O sigui, he intentat que el llibre fos aristofànic del principi al final. Sí. Ho dic perquè molta gent està acostumada a llegir Aristòfanes i cada cop que hi ha una broma, nota el peu, sí, i aquí fa broma a sobre. Doncs això no hi és. O si hi és, en tot cas, jo ja he traduït la broma i el que faig a la nota és explicar, sí, com és exactament l'original, perquè sempre, òbviament, quan una broma, es recolza en un sistema lingüístic diferent, ha de canviar. I això sí que ho explico, però intento que, clar, una broma, la pitjor manera que...
Sí, un acudit no sé si s'explica.
No s'explica. Per tant, jo no els explico, només els més contextualitzo, doncs, això, personatges que no em semblava que es poguessin eliminar o canviar, ni res. I llavors una altra manera d'evitar molta nota a peu de pàgina és tots aquells personatges de qui no sabem absolutament res, i són el 90%, que tenen uns noms estranyíssims que molt sovint, a més fan pensar que semblen inventats. Doncs aquests personatges que els escolis ja antics diuen aquest devia ser un barber d'un barri secundari, d'un dem, de no sé on, doncs al final el que he fet és substituir-los per personatges amb noms parlants, amb heptònims. Que expliquen el personatge, no? Si el públic, per riure d'aquell acudit, havia de saber que aquell personatge li agradava, era fan de practicar conilingus, no? Doncs, en comptes d'explicar-ho, li he posat un nom que el descrivís, no? I li he posat Perrucida. Intentant, a més, mantenir tota una sèrie de noms que sonin grec.
Garrèpides. Jo me'l quedo ja per sempre, perquè explica moltes coses. Però tants altres, eh? Des dels principals fins als que ara comentes. A mi, Tenocles, també m'encanta.
Fantasmandra.
No, per exemple, ara em ve al cap un que no té collons, bueno, li poso a testicles, no? Amb aquesta alfa,
sí, alfa privativa.
Amb alfa privativa, però que a més testicle sona grec,
sí, sí.
A testicles, i a més, bueno, després el comparen amb un ocell i m'invento un ocell que és trencalous. I aquests jocs me'ls vaig permetre, però sempre mantenint aquest intent de fonètica grega, que llavors aporta una mica al límit, no? Perquè, jo què sé, un que és molt loquaç, li faig dir fluix de morros, que evidentment no té cap fonètica grega, però com que els noms grecs acaben amb os,
sí, el començament de Vellut Blau, de fet, és com tot una mena de declaració de principis, no? O sigui, veus la gespa, les flors, els cels blaus, la tanca aquesta de jardí, tota una imatge com molt idíl·lica, molt utòpica, però després David Lynch ensorra la càmera a la gespa i veiem tot una foscor allà latent, no? Crec que és molt interessant, la història del suburbi americà és molt, molt potent, tota ella, amb totes les dimensions que té, socials, polítiques, i tots els clarscurs també per qüestions de gènere i moltes altres qüestions que hi ha. I justament jo crec que l'important, bueno, l'exposició, en el moment en què apareix la cultura és la que desvetlla aquest cantó fosc, o sigui, les novel·les, les pel·lícules que s'han fet entorn al suburbi no els interessa tant aquesta cara lluminosa com explorar una mica les contradiccions que hi ha, no?
És que pràcticament tota la literatura, com a mínim nord-americana, no tota, si treus la part del sud, diguem, és o bé gran ciutat, o bé suburbi, o bé de ciutat a la suburbi, o del suburbi a la ciutat. No? I Cheever, en aquest sentit, és un gran representant.
En aquest sentit, l'exposició està molt bé perquè et fixa molt aquests elements que potser tu no tens tan presents i que després te n'adones que, clar, són tots aquests, el tallagespes, la piscina, i d'altres que no hi havies caigut, per exemple, tota la qüestió racial, no? Coses que aprens a l'exposició, per exemple, és saber que les persones, els negres, els afroamericans, no podien accedir a hipoteques per comprar-se una casa.
Exacte.
En lloc residencial.
Això és bèstia.
No?
Sí,
havia tot un programa governamental per impedir que els afroamericans fossin propietaris, no? I en els primers suburbis on van entrar famílies afroamericanes va haver una revolta dels propietaris blancs perquè consideraven que això abaratava el preu del terra, no? El preu del sol Això encara d'alguna manera encara està allà, no?
És un plaer parlar avui de, ja ho sabeu, La ruta invisible, publicat per Quants Crema, aquest llibre d'en Jordi Gal·li, que deixa'm preguntar-te inicialment, abans de començar a fer rutes itineraris, no només pel Mississipi, sinó per tot el que dona de si, que déu-n'hi-do aquest gran llibre, hi ha un dels epígrafs que l'encapçalen, que és Enrique Vilamates, diu: el viatge comença quan començo a llegir sobre el lloc on he estat i descobreixo que no he dit res. I em preguntava, Jordi, si et va passar... És una experiència bastant apoteòsica, eh? De cop i volta, després de tot el que expliques aquí, insisteixo, avui entrarem a tornar a casa teva i dir, ostres, potser no. Potser La ruta invisible realment era invisible.
Sí, aquest epígraf, curiosament, et deu sonar, perquè està dit aquí al Ciutat Maragda. Va ser interessant perquè al final hi ha el viatge, realment, com diu Vilamates, és el que fas durant el trajecte que recorres pel territori que visites, però també és el que penses després, el que llegeixes després, el que recordes després, el que t'imagines després. I sí, és una experiència curiosa revisitar el viatge que has fet a posteriori, trobant-hi coses que t'agradaria haver vist en aquell moment o que t'agradaria haver pensat en aquell moment o connexions que ja hi eren però que van aflorant amb el temps.
La gràcia i la mística de fer la ruta 66, aquesta ruta invisible, és que de fa, crec que va ser creada més o menys fa un segle ara, no? Als anys 20 del segle XX, per tant. I per tant hi ha un munt de coses que no existeixen, no?
No, és que la carretera com a tal, hi haurà molta gent que no li agradarà això, però al final no existeix com a tal, perquè la ruta ha desaparegut per una qüestió ben pràctica, perquè ha estat substituïda sobretot per l'estatal 40, però després també perquè el que queda no deixa de ser una mistificació, una reconstrucció, una atransització, si es pot dir així, s'ha convertit en part en un parc temàtic, no? I sí que té gràcia, també, quan la fas recórrer llocs que et sembla que són autèntics o que volen recordar, que també està bé fer-ho així, no és criticable, allò que havien estat, però que en realitat si et pares a pensar o si t'hi fixes una mica no deixen de ser una reconstrucció ben intencionada, en el millor dels casos. When the day is dawning on a Texas Sunday morning, how I long to be there with Marie who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my hat ain't as half as pretty as where my baby's at. Is this the way to Amarillo? Every night I've been hugging my pillow, dreaming dreams of Amarillo, that sweet Marie who waits for me. Show me the way to Amarillo. I've been weeping like a willow, crying over Amarillo, and sweet Marie who waits for me.
Jo recordo el meu primer austro va ser l'any 96-7 o així, un guió, en realitat. Abans de mirar la pel·lícula em van regalar Smokey Blue in the Face, anagrama, la doble, no? Els guions de la pel·lícula de Wayne Wang, que va dirigir Smoke, i ell mateix, que la seva primera experiència com a cineasta darrere la càmera, amb aquella rara avis que és Blue in the Face, si la recordeu, una pel·lícula molt singular i amb cameos també molt especials i tot un món.
Jo no ho he repassat, no sé com ho recordeu vosaltres, però hi va haver com aquesta entrada d'Auster aquí al món català, que almenys a mi em va passar amb això, amb Smoke i amb la trilogia de Nova York, o sigui, vaig començar per aquí també perquè jo hi vaig arribar una mica, no sé si tard o indirectament, és a dir, recordo que hi havia una mena de fervor austerià de gent que et recomanava no, la trilogia de Nova York l'has de llegir, això és increïble, ta. És a dir, que no vaig ser allò, amb altres coses potser et passa o tens la sensació que et passa, no? Pioner estrany de trobar un llibre de culte de qui no en parla ningú. Jo hi vaig arribar quan ja en parlava tothom. I amb això que deies de l'atzar, clar, la trilogia de Nova York també juga molt, no? A més, incorporava doncs, tot aquest moment, no? El traçat per la ciutat, una certa sensibilitat quasi situacionista, no? De la deriva, doncs va, vaig escriure, no? Traçats en aquesta ciutat, recuperar-los, imaginar-me que algú mira el dibuix que jo estic fent.
I jo hi veig molt, per exemple, tota la idea de l'atzar del surrealisme, de Nadja de Breton, que és un atzar, sortir a buscar l'atzar i com de vegades et sorprèn i et canvia la vida, el veig molt que ve d'allà. I que hi ha, i després, una altra incorporació que és l'existencialisme, no? La invenció de la solitud, que ara venim cap aquí a rellegir a l'autobús fragments, i penso, ostres, hi ha fragments que són realment, i ell havia traduït Sartre també, són ell i la Lydia Davis, que era la seva primera dona, no? I per mi aquesta influència hi és forta, al principi sobretot, i a més el destaca dels altres narradors americans, li dona un punt diferent que té a veure amb la tradició europea, que els altres no tenen, i que és en Beckett, o sigui, el la trilogia de Nova York, que és una barreja de novel·la negra amb aquesta mena de nihilisme becatià, no? És una barreja molt estranya, però com que té la tradició narrativa de saber explicar històries americana, crec que és aquesta combinació, no?
Saludem, que em fa molta il·lusió, l'editora Pilar Beltrán. Com estàs, Pilar?
Hola, molt bé.
Què tal?
Contenta de que li dediqueu una estoneta al Palostre.
Tu diràs, s'ho mereix. I Albert Nolla, com estàs?
Hola, bon dia.
Gràcies també per fer-lo parlar en català, déu-n'hi-do, amb l'editora i el traductor de Paul Auster. Ara estàvem preguntant-nos, i és un interrogant, o una invitació a compartir també des del vostre punt de vista, quin és, per algú que, per exemple, si això existeix encara al món, no hagi llegit cap llibre de Paul Auster, quina seria per vosaltres la porta d'entrada idònia, aquella que no esgarraria tot un univers que està per descobrir? Amb quin títol recomanaríeu?
Home, jo diria que depèn del lector, però en general una novel·la que jo diria que és fàcil entrar i que a més conté tots els elements del que és la narrativa de Paul Auster i que va tenir una gran popularitat és Bogeries de Brooklyn, no? Em sembla que és una bona manera d'entrar, però potser l'Albert Nolla decideix que és un altre títol, eh?
No, estic d'acord que depèn sempre una mica del lector, del que busqui, del que s'esperi. Jo en el meu cas sóc bastant partidari de començar els autors cronològicament. Llavors aniria a recuperar alguna de les primeres novel·les, potser La invenció de la solitud o la trilogia de Nova York, evidentment. També parlo des del meu punt de vista com biogràfic, com a lector, perquè abans de traductor de Paul Auster n'era lector i fan, i llavors jo vaig començar amb aquestes dues, em va encantar i després ja no el vaig deixar, no? O sigui que una d'aquestes dues potser seria una bona porta d'entrada.
Aquests llibres que se diu que són infantils, però no són infantils per entendre'ns, està molt bé dir això i sempre s'ha dit, i és veritat, és un llibre que avui en dia coneixen més els adults i llegeixen més els adults, però no hem d'oblidar que són llibres que els seus autors, bé, tu ho has dit, en primera instància sí que varen escriure pensant en infants, no? Sí, o sigui que després de tant de reivindicar que són literatura per adults, també hem de recordar que són literatura infantil.
Jo he dit que no només són per nens.
Sí, exacte, sí. Que tenen aquesta capacitat extraordinària de poder ser llegits per tothom i que tothom hi trobi coses i que tothom li diguin coses interessants. I ara, una cosa que té molt interessant l'Alícia és que com a clàssic i com a element cultural, com a gran element cultural, ha sobreviscut sobretot en forma de llibre, perquè si pensem en altres clàssics d'aquests, tipus el Pinocho, tipus el Mac 2, tots aquests, o el Peter Pan, sobretot l'imatge que tenim avui en dia està condicionada per Disney i per Hollywood. En canvi, Alicia, que també l'ha fet a Disney, l'imatge que té la gent, fins i tot l'imatge visual, és la il·lustració original.
I
una mica, quan tu penses en Alicia, pensa en el llibre.
Xenia, jo deia Alberto Mangel és un dels seus textos preferits. Sé que també és un dels teus llibres a capçalera, no?
I tant, sí. La veritat és que aquí he portat algunes de les edicions que tinc, però em podria haver portat més. He portat, per exemple, l'edició de l'editorial Joventut en català, amb traducció de Carné. Hi ha una qualitat artística assegurada, encara que algunes coses ara les voldríem actualitzades, no? Però
tu portes una edició com de butxaca, perquè llavors crec que porta també el mateix llibre, però en gran.
En tapa dura, no?
Sí.
I també té les il·lustracions de la Langlada.
Sí, aquesta també té les de la Langlada, sí. És una edició més petita i més barata, la meva. I el que és molt, molt divertit en la traducció de Carné, en l'edició aquesta, de Joventut, és aquell moment en què l'Arugot parla amb l'Alícia i li diu, en la traducció de Carné, li diu: repetiu versos de mossèn Cinto. Quan en l'original anglès diu que llegeix el poema del Father William. Però Carné diu: repetiu versos de mossèn Cinto.
Salvador Oliva, en canvi, diu: recita Sou vell per a Guillem.
Ah, veus? O sigui, la traducció de l'Oliva és literal, és clar, el que diu a l'original, però el Carné posa una nota que diu: traducció ad libitum. És meravellós que a sobre ho hagi de justificar.
No fos cas que el lector pensés que Carroll coneixia mossèn Cinto i el citava, no?
Exacte, o que l'apedreguessin els paladins de la literalitat, no? Que diguessin, no, no, això no pot ser, no es pot adaptar, fora, a l'infern.
També trobo curiós que el gat de Cheshire el presenti Carné com un gat castellà.
Sí, això també ho volia dir, m'ho has tret de la boca, Adolf. Sí. El gat castellà, no sé per què.
I hardly know, sir. I've changed so many times since this morning, you see.
I do not see. Explain yourself.
I'm afraid I can't explain myself, sir, because I'm not myself, you know.
I do not know.
Recordeu, això que dèiem de la importància del llenguatge, no sé si teniu present en aquest moment el fum que sí. Expulsa les robots, són lletres, són anells de lletres, no?
Sí, és molt bo, realment.
Està molt
I s'ha de dir que tot i aquesta bondat, no va tenir èxit en els primers anys, és a dir, va caure en un moment, any 51, que la gent estava per altres coses i aquella nena una mica rebeca i contestona, doncs no va fer gaire gràcia, i fins als anys 60, això que hem anat comentant, no?, amb la psicodèlia, etc, no va convertir-se en una pel·lícula de culte, fins i tot en molts campus, fins al punt que la productora de Walt Disney va dir, no volem tampoc que l'associïn amb drogues, aquí veiem els xampinyons, doncs tot això, els bolets...
Sí, això és una altra, lectura.
Però, diguéssim que llavors anava a favor de corrent i ells també, naturalment, se'n van aprofitar.
I fins aquí aquest repàs amb algunes de les moltes perles literàries que hem viscut al Marac d'aquest any, aquest 24. Tanquem amb un dels himnes del cap d'any a tot el món, l'Auld Lang Syne. Recordeu que ve d'un poema de Robert Burns, un poema escocès al segle XVIII, després convertit en cançó, que aquí cantem sempre com l'hora dels adeus, però que té aquest punt de comiat i de germanor i que en el món anglosaxó sempre la fan servir per donar la benvinguda al nou any. L'Auld Lang Syne, per tant, en aquest cas en la versió dels Drifters, i amb un brindis sonor per un 2025 carregat de bona literatura i de bona conversa. De part de Dolf Beltran, de la Rosa Silloé, la Dolors Joanola i de tota la colla Maragda, que tingueu molt bon final d'any i ens retrobem d'aquí una setmana. Adéu-siau.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? Of old lang syne, my dear, of old lang syne, we'll raise a cup of kindness here for